tanta intensitat, no? És veritat que aquest hauria d'haver estat el tercer partit, no? Perquè hi va haver el de la Juventus que es va suspendre, però la Juventus no deixa de ser un altre gran equip, per tant, no sé si vosaltres creieu que realment la pela és la pela, no? A vegades hi has de fer aquestes estades, però que caldria potser doncs, posar un partit més senzill o menys intensitat abans d'aquests grans enfrontaments.
Una mica en la línia del que et deia al principi, de jugar potser un parell de partits per aquí, contra equips de categories inferiors, per rodar-te una miqueta més i després anar a jugar. Sobretot perquè arribes allà i, per exemple, el dia de l'Arsenal es va estar a punt de suspendre el partit. I no se suspèn perquè... Bueno, per culpa de la gespa, a més. Vull dir que la gespa era una gespa que s'havia posat sobre una gespa artificial,
sí.
Que es movia fins i tot la gespa natural que havien posat, i no se suspèn perquè el Barça ja havia suspès el primer partit contra la Juve i no es podia permetre tampoc l'opció de perdre més diners, i després perquè el propietari del Sofia Stadium, era el propietari de l'Arsenal.
Uh-huh.
I clar, d'acord. Tampoc l'Arsenal estava per tirar pedra sobre la taula del seu propi cap, i després per això es va dir que baixés una mica la intensitat als dos equips per no córrer risc de lesions, i per això Xavi surt després del partit a queixar-se, a dir-li a Arteta: tu, pactem una cosa perquè ningú es faci mal per jugar el partit i cobrir el tràmit, i arriba i comenceu a mossegar o a repartir com, o a jugar amb l'agressivitat que jugueu, no?
Hauria estat ideal jugar un parell de partits aquí per Catalunya, encara que fos, eh?
Sí.
El que sí que hem de recordar és que ha estat una temporada més llarga, perquè hi ha hagut Mundial, ha estat intensa, i potser no hi ha hagut prou marge per poder-lo encabir, i al final, econòmicament, el Barça
necessita
molt rentable aquesta
rutes,
gira.
Sí, aquesta gira.
Aleshores, poder de cara a properes temporades sí que es planteja.
Sobre això de la forma, explicarem una interioritat, que és que divendres a la nit, és a dir, 24 hores abans del partit, amb la Marta Ramon comentàvem la sessió d'entrenament del Madrid, que es va fer, doncs, això, passar cap a quarts d'una de la matinada,
crec. Sí.
I em deia: ostres, demà ens en fotran un sac, perquè,
sí, eh?
Perquè estan en un estat de forma, van amb una intensitat ja a l'entrenament, que dius: hòstia, estan 2, 3, 4 passes per davant del Barça. Realment pot ser així, ahir no es va traduir al final en el resultat, però és veritat que arribes a partits de molta intensitat, perquè al final és impossible no jugar un clàssic i posar intensitat, però amb un estat de forma que és veritat que falten molts minuts a l'esquena.
I el Barça, a partir del minut 50-60, pateix molt. De fet, Xavi fa entrar, quan entra Fermín, i no en recordo amb qui entra Fermín, són dos canvis.
Va entrar amb el carro, no? De jugadors no van
entrar
amb
el... No, entra primer Fermín i després entren els del final, l'últim quart d'hora. Ara no recordo amb qui entra Fermín, és igual, però ell amb Rafinha, i els dos ja treballen molt. O sigui, Xavi ja posa aquests dos per tapar una mica, perquè són jugadors més treballadors, perquè realment el Barça estava patint molt físicament, i ja va haver un baixón important. Però és que és normal, és el que deia l'Oriol ara. El Madrid va molt més rodat, el Barça, a més, en aquesta pretemporada ha patit un virus que tot això al final també t'afecta físicament, òbviament. I també recordem que, com dèiem al principi, és un 3-0 que hagués pogut ser un 3-2 o un 3-3. I no hagués passat res, tampoc.
Doncs va, repassem una mica, ara per acabar la tertúlia, els propers partits del Barça aquesta pretemporada. En queda un, als Estats Units, contra el Milan, la matinada del 2 d'agost, diria que a les 5 del matí.
Sí, la matinada del dimarts al dimecres.
Llavors, hi ha el Gamper, no?
El Gamper el dia 8, a les 8 del vespre, a Montjuïc, serà el primer partit a Montjuïc el 8 d'agost contra el Tottenham, i a partir d'aquí ja ens situem el 13 d'agost, amb aquest Getafe-Barça, que serà doncs l'estrena oficial de la temporada.
Doncs a veure com va aquest segon partit aquest tercer partit de pretemporada contra el Milan, també el Gamper, i ja en parlarem en tot cas de cara al 13 d'agost, a veure com el Barça arriba a aquest primer partit de Lliga.
Per cert, cada vegada que el Barça ha guanyat el Clàssic als Estats Units, ha guanyat la Lliga.
Sí? Quants cops han jugat?
Dos.
Bueno, no, ho desconeixia.
Aquest és el tercer.
Home, doncs, escolta, dos ja són més que un.
Missatge positiu a l'afició culer.
De fet, s'amplia l'estadística de partits amistosos que el Barça guanya. Se n'han jugat 35 de clàssics amistosos i el Madrid només n'ha guanyat 4.
Mira, ja estaria tenint aquesta proporció.
Però almenys els amistosos, escolta'm.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Ferran Martínez, Andrea Ginés i també Oriol Jové, que t'escoltem a partir de les dues al RACO migdia.
Fantàstic, fins ara.
I I quan són les 12:05, connectem amb els serveis informatius. Adrià García, Pau García, bon dia.
Bon dia.
Ho explicava abans a la tertúlia, al final els Mossos detenen un home per presumptament haver matat a ganivetades la seva parella a Nou Barris, a Barcelona.
Sí, ha passat aquesta matinada 2:45 a la zona del Turó de la Peira. Els Mossos han rebut l'avís i s'han desplaçat fins al pis on vivia la parella. Només entrar-hi han trobat la dona estirada a terra, plena de ferides, però encara en vida. Després que el sistema d'emergències mèdiques hagi certificat la mort, la policia ha detingut el suposat autor de l'assassinat, que era al domicili. La víctima tenia 29 anys i el presumpte assassí en té 34. Ara qui s'ha fet càrrec del cas és la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona. L'arrestat passarà a mans del jutge entre demà i dimarts. Si s'acaba confirmant, serà el novè assassinat masclista aquest any, el segon en només 4 dies. I en política, Ada Colau reforça la pressió a Junts perquè doni suport a la investidura de Pedro Sánchez. En una entrevista aquest matí al Via Lliure, l'exalcaldessa de Barcelona creu que l'independentisme no pot deixar passar el tren d'un govern progressista a l'Estat i més després d'haver perdut força a les eleccions. Avisa que l'oferta dels comuns passa per apartar els tribunals del conflicte català i avançar en temes com el finançament o el traspàs de Rodalies.
Junts té una responsabilitat molt gran en decidir el seu vot. Jo crec que el sentit majoritari de Catalunya és indiscutible, o sigui, hi ha hagut un vot antifeixista massiu a Catalunya. De fet, també crec que hi ha una oportunitat pels partits catalans en general, no només per Junts, per avançar amb l'agenda catalana. Aleshores, dins de la gran dificultat, jo crec que si sabem llegir amb pragmatisme aquests resultats, doncs podem començar una etapa amb un nou govern de coalició progressista on pot haver-hi molt joc.
Colau avisa que una repetició electoral és com jugar amb foc perquè podria fer créixer l'antipolítica de l'extrema dreta. Per això, diu, s'han de prioritzar els acords d'investidura, és a dir, pactes a curt termini i realistes. Doncs bé, qui tampoc vol veure una repetició electoral ni en pintures, la consellera d'Educació, Anna Simó. En una entrevista avui al VilaWeb, alerta que un possible govern del PP amb Vox seria una plantofada per l'educació en català, però és conscient, diu, que a Sánchez la investidura no li pot sortir a cost zero.
Per mi, la prioritat és parar la dreta. A veure, jo formo part d'una organització política, d'acord? I aquesta organització política va anar a les eleccions al Congrés de Diputats dient defensarem Catalunya, pararem PP i Vox. És a dir, seria devastador per l'educació a Catalunya un govern de PP i Vox, però claríssim.
Simó també ha assegurat que té la intenció d'acabar amb les retallades d'educació i assegura que intentarà dialogar amb els sindicats de professors perquè considera que la vaga del 6 de setembre s'ha convocat a correcuita i sense donar marge de negociació al departament. I l'Aràbia Saudita acollirà el cap de setmana que ve una ronda de converses de pau sobre Ucraïna. Ho ha avançat el Wall Street Journal. El govern del país àrab espera que aquesta trobada pugui acabar en una cimera de pau aquest mateix any. Moscou no anirà a la reunió, però sí que hi seran països com l'Índia o el Brasil, pròxims al Kremlin. Vladimir Putin descarta que hi hagi un alto el foc ara mateix i menys ara que l'exèrcit d'Ucraïna està intensificant la seva contraofensiva contra l'exèrcit rus. Ho deia a l'agència TASS el mateix dia de l'atac amb drons d'aquesta nit contra Moscou. Un atemptat que, segons el Kremlin, ha deixat un ferit i ha malmès dues torres d'oficines del districte financer de la capital. I ara els esports amb en Pau García.
Al Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda, la selecció noruega s'ha classificat in extremis per la fase eliminatòria. Les escandinaves, que han guanyat les Filipines per 5-0, necessitaven un empat entre Suïssa i Nova Zelanda que precisament han quedat 0-0. Per Noruega han tingut minuts les blaugrana Ingrid Engen i Caroline Graham Hansen, que ha marcat un gol. Amb aquests resultats, Suïssa i Noruega passen de la fase de grups i una d'elles serà la rival d'Espanya, que jugarà demà la primera plaça del seu grup contra el Japó. I ara mateix tenim en joc l'últim partit d'avui, un Alemanya-Colòmbia que al minut 38 de la primera part està 0-0. Tot això després que el Barça hagi guanyat el primer clàssic de la nova temporada aquesta matinada. Els blaugrana s'han imposat per 3-0 al Madrid amb gols d'Ousmane Dembélé, Fermín López i Ferran Torres. La repetició íntegra del partit la podreu escoltar a partir de les 3 de la tarda a l'antena de RAC1. I també a aquesta hora començarà el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà des de la pole, seguit de Checo Pérez i Lewis Hamilton. Carlos Sainz és quart, Max Verstappen 6è i Fernando Alonso 9è.
I pel que fa al temps, la calma continuarà dominant a la majoria del país, amb sol i núvols que s'aniran combinant. Calor de ple estiu, però avui les temperatures es quedaran més curtes que ahir, amb moltes màximes de 28 a 34 graus. Durant la tarda no es descarta algun ruixat local al Pirineu i Prepirineu de Girona i també en zones properes. RAC 1.
Aquest estiu, al versió RAC 1, l'estrella catalana més internacional, la Rosalia.
Ah, que ara en voleu, no? No voleu els tiets aquests, no? Però a veure, si els heu demanat la cançó de l'estiu a ells i no a la Rosalia. Si és que al final tots acabeu venint a mi, perquè sóc la millor artista del món, però si és que lo sabe hasta mi robot de cocina.
Sí, Rosalia, tu ets la millor.
A veure, quants Grammys guanyaré aquest any?
Afegeixi 300 grams de pollastre tallat a daus.
Però què dius, pava?
Passi per caixar abans de retirar el seu vehicle.
A tu se te'n va la flapa, tia.
Aquest estiu, versió RAC 1. Cada dia de 3 a 7 amb Xavi Rocamora i la Rosalia.
Trac, trac, 1. Tots som 1.
A RAC 1, Via Lliure, territori cap de setmana.
I quan aquest estiu soni aquesta sintonia serà sinònim de saludar el Ferran Orriols. Què tal, Ferran?
Molt bé, bon dia, bon diumenge.
Bon dia. Segur que molts el coneixeu per ser el cantant de Nyandú. També fa uns mesos va treure un disc en solitari anomenat Plata. Com està anant aquesta gira de Plata?
Prou bé. A poc a poc, però condeix, molt bonic.
Perfecte. I escolta, a veure, explica'm una mica què vindràs a fer aquest estiu aquí amb nosaltres al Via Lliure.
Jo vindré, saps aquella pestanyeta que trobes quan entres a Spotify i que et diu artistes similares, no?
Sí.
Tu estàs escoltant, jo què sé, un artista el de Weekend i mires allà i et vas relacionant amb altres artistes.
Home, molta gent es basa en això, també, per llavors escoltar música que desconeix i tot això, vull dir que...
És una eina brutal per descobrir i és una mica el que intentaré fer. Jo vindré a ser aquell amic que et dona la tabarra, no?, quan descobreix un grup que li agrada i és un pesat. Vindré a ser això, buscaré altres menes de relacions, perquè el que fa Spotify és basar-se molt en els oients i amb la discogràfica, i nosaltres buscarem altres tipus de vincles que ja anirem veient.
Per tant, seràs l'algoritme humà, que hem titulat aquesta secció, és a dir, faràs d'algoritme però amb un component més humà, que segurament Spotify i altres plataformes no arribarien a aquestes conclusions, diguem.
Sí, senyor. I avui, primer dia, vull començar molt fort, vull començar amb una bèstia parda, començarem amb la reina del pop, la Taylor Swift. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. 'Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man.
Taylor Swift, aquest és de Men, cançó?
Sí, senyor. La Taylor Swift és... Mira, ahir vaig buscar a Spotify a veure quin número estava. Era la segona més escoltada del món. Aviat és dit, això, eh? Sempre sol estar a l'alt del 3.
Ha estat en molts moments el número 1, els últims mesos, des de quan treu l'últim disc i tot plegat.
Sempre que treu disc és l'alia fort, no? Ell és compositor de les seves cançons, diu que va començar a fer un country, però jo sobretot diria que fa pop, no? Ella va explorant, té una desena de Grammys amb 17 anys de carrera. Això no és poca cosa.
Home, no.
I l'últim disc que va treure, que es diu Midnight, també va causar molt rebombori, perquè no sé si ho saps, però va treure una cançó que la va liar bastant fort. Et sona, això?
A veure. T'haig de dir que jo l'he escoltat bastant, aquest disc, Midnight, m'agrada bastant, la veritat. I a més, és veritat que aquest disc, ara que parlàvem de Spotify i tot plegat, va batre rècords de reproduccions en un dia, vull dir que ha estat un disc molt, molt, molt escoltat, sí, a tot nivell mundial.
Exacte, aquesta cançó en concret, l'Antihero, va ser de les, històricament, de les més escoltades en el dia de la sortida, no? És una cançó que la mateixa Taylor Swift diu que és de les seves preferides, perquè va fer com un acte de mirar-se al mirall, de reconèixer... Clar, ella... se sent superadmirada, no?, arreu del món, i diu que té com aquest síndrome de l'impostor, de dir, ostres, jo tinc molts defectes, no sóc tan perfecte.
Fins i tot Taylor Swift.
Exacte, imagina't, no? Al final tots som humans. I va necessitar com això, no? Com assentar-se, reconèixer els errors que tenia, fer-ne una cançó, i va i treu aquesta traca que, a més, li va portar tants èxits.
A més, poca broma, perquè ara també està fent aquesta gira mundial, de moment pels Estats Units, després anirà per Europa, Barcelona per mala sort no ve, però que vaja, que ha esgotat les entrades en qüestió de minuts a tot arreu on va. I l'altre dia, de fet, llegíem una notícia que en un concert que va fer a Seattle ja fa uns quants dies, el dia 22 de juliol, fa una setmana o així, va provocar fins i tot al públic un terratrèmol de 2,3 en l'escala de Richter, és a dir, de tant públic i de la passió que ho estava vivint, és a dir, que déu-n'hi-do. Escolta, els grans fans de la Taylor se'ls coneix com a Swifties, tu ets un Swiftie o no?
No, jo no, no sóc un Swiftie, jo no faria terratrèmols per ella, però t'he de dir que ara que l'he estat explorant, té un univers que m'agrada, jo hi estic entrant, no sé, trobo que és molt sincera, que explora molt, és molt bonic el que fa, i val la pena, val la pena. Ella té una desena de discos, cada disc el classifica en una era, ara fa aquesta gira, no?
Sí,
que
eres tour.
Eres tour. I nosaltres avui ens centrarem en Folklore. Folklore és un àlbum que el 2020 li va suposar guanyar el Grammy a disc de l'any, i val molt la pena. Escolteu, escolteu. Rebecca gave up on the Rhode Island set forever. Flew in all the bitch pack friends from the city. Champagne and swam with the big names and blew through the money on the boys in the ballet and losing on card game bets with Dolly. And they said, there goes the last great American dynasty. Home, si és un canvi de registre, respecte a algunes cançons, això que deies, més poperes habituals de la Taylor. Exacte, sempre hi ha aquella sonoritat tan moderna, no tan pop, però aquí es va juntar amb gent molt, molt bona. Ella sempre, a part, sí que fa les seves cançons, no? A casa, m'imagino, amb la guitarra, però sempre s'ajunta amb productors boníssims. En aquest cas, va anar amb Aaron Dessner. Aaron Dessner és una figura que avui en parlarem molt, que pertany a la banda de National, i a Jack Antonoff també. Jack Antonoff ha produït La Gana del Rei, ha produït l'Anti-Hero, que escoltàvem abans. Aquest disc, com tu dius, té un punt diferent. Aquí sentim una Taylor cau d'orella, explica històries de personatges, té una instrumentació orgànica, hi ha el piano que porta molt el pes de les cançons, molt marca de la casa de l'Aaron Dessner, ja veureu, guitarres acústiques, i atenció, perquè no només de bons productors s'ha acompanyat, no, ha fet bones col·laboracions i va col·laborar amb el que seria, jo m'imagino, el més admirat dels artistes alternatius, amb Bon Iver. Fa així. So step right out.
Haig de dir que jo sóc bastant fan tant de Bon Iver com de Taylor Swift, però precisament aquesta cançó per mi la trobo un punt massa intensa, no sé.
Totalment.
Sí,
A mi saps què em passa?
No és la que m'agrada més, diguem, del disc, però vaja, està bé, vull dir que bé.
Jo et diria que a mi em fa posar molt trist, i això crec que és bo, no? Crec que és una bona cançó que faci això, però hòstia, em genera un rebombori que no... No. És veritat que el Bon Iver, bueno, és increïble.
Sí.
No l'escoltarem, escoltarem Aaron Dessner, com et deia. Aaron Dessner és el productor del disc. Ha escrit les cançons també conjuntament amb la Taylor, i parlem de The National, la banda de The National, que no ens la podem passar per alt. És una banda que fa rock, avui en dia el rock s'expressa de moltes maneres diferents. Està format per dues parelles de germans. Tenim uns germans bessons, que són els Dessner, els germans Davendorf i el cantant Matt Beringer, que és un poeta. Fa unes lletres amb molta, molta substància.
Aquesta l'he deixat sonar perquè és que a més has anat a triar una de les meves cançons preferides de The National, eh? T'ho a dir.
M'encanta, que a mi també m'agrada molt. Té un solo de guitarra que és dels meus preferits.
Sí.
Mira, The National, estem parlant molt de l'Aaron, però el seu germà bessó, el Bryce, és compositor de música de cambra, i no t'ho perdis, va guanyar un Grammy per un disc de clàssica fa 2 o 3 anys, un disc que es diu Filament. Vull dir que no és una banda qualsevol, hi ha gent molt bona i val molt, molt, molt la pena. Et anava a demanar si t'agraden, però ja m'has dit
clar.
Que a més aquesta cançó...
Els he vist un parell de cop, fins i tot, sí.
Brutal. Doncs mira, quedem-nos amb l'Aaron Dessner i amb el Bon Iver, no? Bon Iver, Bon Iver, Bon Iver...
Sí, bueno, sempre moltes... això del nom costa, eh? Bon Iver se li deia, ara això de dir com en francès, no? Bon Iver...
Sí, va. Jo ho dic bastant català, Bon Iver...
Com vulguem, no crec que es queixi.
Doncs el Bon Iver i l'Aaron Dessner, que són dues bèsties, com veieu, no tenien prou amb els seus grups i les seves produccions i van i munten un supergrup. Un supergrup que es diu Big Red Machine, allà per ells és l'hora del pati, juguen, aprofiten per col·laborar amb amics, fan cançons precioses i galien, tot plegat et sorprenen, no?, amb sons, amb estructures. Són uns genis i no és sorpresa que apareixin bestieses com aquesta.
És que aquest grup està format per Bon Iver i també Aaron Dessner, però aquest no és cap d'ells, no?, el que canta.
No, no, exacte. Aquest és el Robin Pecknold. Uh-huh. Aquest tio és un ídol per mi. Robin Pecknold és el cantant de Fleet Foxes.
Home, sí.
Fleet Foxes és un laberint difícil de desxifrar, perquè fan música folk, pop, barroca, és tot molt orgànic, és molt de veritat. Jo els vaig veure a Barcelona fa, no sé, l'Auditori, 7 o 8 anys.
Sí.
I és increïble, era tal qual el disc, allò de cop et començaven sense cap senyal, 5 veus cantant superafinades, és harmònicament està superelaborat, fan jocs que de veus amb els instruments que bueno, et deixen flipat. A mi em fan pensar molt en uns Beach Boys de l'època medieval. Posarem una cançó que sí. És de les més conegudes. Potser no és tan complicada com les que anava, com la idea que explicava del grup, però potser ho sona.
Sí, jo crec que qui no li sonés el nom ara amb aquesta cançó potser hem ajudat a més gent a situar-los, jo crec.
Segurament.
És una cançó que ha sonat força.
I tant. Doncs seguim amb Bon Iver i Aaron Dessner. Et dic, tenen aquest grup,
sí.
On han col·laborat amb el cantant de Fleet Foxes, amb algú més que ja veurem, i no en tenen prou en fer un supergrup, sinó que van i creen un col·lectiu. Un col·lectiu que es diu 37D03D, que dius, ostres, quin nom
més... Ostres, sí, no?
Doncs gira el full del revés...
A veure...
I veuràs que diu...
Ah, People.
Sí,
People.
Senyor.
Vale.
El col·lectiu People. Uh-huh. Organitzen concerts, col·laboracions vàries, i a més tenen una discogràfica. Una discogràfica que editen grups com el de Bonnie Light Horseman, que és un altre supergrup, on hi canta l'Anaïs Michel, que també col·labora amb els Big Red Machine. Ja veus que tot això...
Sí, tot està molt lligat, eh?
És una xarxa bèstia. Doncs escolteu quina preciositat de cançó van treure no fa gaire. And if I had wings to fly, I would fly over the ocean where my own true love does lie. I would fly over the ocean and I'd light upon the plain where my bunny light was small and the war he was slain. Oh, Napoleon Bonaparte, you're the cause. Broken hearted, I
bastant bé, també, Ferran.
És molt bonic. Mm. Per mi, personalment, és el millor disc que va sortir el 2020. Aquí, com et deia, canta l'Anaïs Michel.
Sí.
L'Anaïs Michel és compositora de musicals. És, el Times la va posar a la llista de les 100 persones més influents del món durant el 2020. I aquí també hi tenim el Josh Kaufman, ja en parlarem, figura important, i l'Eric D. Johnson, que anem a parlar d'ell. Mira, l'Eric D. Johnson, el que han fet amb Bonnie Light Horseman és buscar, és robar... Fer com un treball de recerca, no?
Sí.
Buscar poemes inacabats del folclore americà, melodies... Les han ajuntat i van anar donant forma a aquest disc tan bonic. Però Eric D. Johnson ja portava molts anys amb un grup que es diu Fruit Bats, que té molts discos, valen moltíssim la pena, té un cantar que a mi m'encanta, és com Deixat Estar, però amb superafinat, amb molt bon rotllo, i sona així de bé. Now that you've gotten to the autumn moon, your years and you feel your best yet. And you found a turkey feather and you hung it like an amulet. So happy that you got to the bottom of the fears that were feathering you. And you found a round stone and you're wearing it around like a Jew.
Si algú arriba ara, està sintonitzant el Via Lliure de RAC1, estem escoltant diferents propostes musicals que ens fa el Ferran Orriols entorn de la Taylor Swift. Hem començat per Aaron Dessner, The National, també hem anat amb Bon Iver, hem escoltat Bonnie Light Horseman, i ara estàvem escoltant Fruit Bats.
Exacte, Fruit Bats, aquesta cançó pertany al disco que es diu Gold Past Life, sí, i val molt la pena, però realment, agafeu-vos a qualsevol, potser en té, no sé, potser en té cap a 15 ja, aquest home de publicats, i és una passada. Ara quedem-nos, si et sembla, amb Josh Kaufman, sí? Una altra figura que voltava per aquí, que formava part d'aquest grup Bonnie Light Horseman, que també ha estat el disc de folklore de la Taylor Swift produint, i aquest home, que també ha produït a The War on Drugs, a Bob Weir dels Grateful Dead, ha treballat amb gent bestial, aquest home té un altre supergrup. Un supergrup, avui va de supergrups,
sí, ja ho veig, ho veig, això.
Estàs veient, eh? Molt americà i molt supergrups. Té un altre supergrup amb Paul Banks, que és el cantant d'Interpol, i Matt Barrick, sí, que és bateria dels The Walkmen, i també a vegades ha anat de gira amb els Fleet Foxes. O sigui, tot és el mateix cercle.
Déu-n'hi-do.
Aquesta banda es diu Muse, o Mas, amb dues zetes, i tenen un disc increïble que van tardar 25 anys en acabar-lo, però és que val molt la pena.
Cinc anys per fer un disc, Déu-n'hi-do. Tu no t'has estat tant, fer discos, suposo.
Jo no podria pas. Em sembla un gran exercici,
sí, sí,
però
sí,
a mi m'agrada més ser més espontani.
Sí, exacte. Però bastant música a l'ombra, no, aquest, el Kaufman?
Totalment. I espera que no s'acaba aquí, perquè, com et deia, ja ho anem ajuntant tot, Bon Iver, Aaron Dessner, tenen una discogràfica, editen a Bonnie Light Horseman, i també editen a This is the Kid, que és un grup que va treure un disc que es diu Off of On, i on toca el Kaufman, que és multiinstrumentista i també l'ha produït. Aquest disc val molt la pena perquè, sobretot, trobo que la gràcia és que la cantant toca un banjo i sona així. Is it holding you down this great weight and is flattening? And is breaking you up, all your frequencies shattered in? What you did, this is what they want, why are you still here, this is what they said, this is what you
Sona bastant bé, també, això, eh? Ostres.
Sí, sí, és superinteressant.
Tampoc ho coneixia, vull dir que m'estàs descobrint aquí molta música.
Oh, que guai. Bueno, espero fer-ho en general,
sí.
Eh? Parlo de grups que m'agraden molt, però crec que no són molt coneguts i val la pena aprofundir-hi. Mira, la Kate Stables, que és la cantant d'aquest grup, la capdavantera, al final el projecte és ella, va col·laborar amb The National amb un disc que es diu I Am Easy to Find, que està dedicat a la figura femenina. I qui més col·labora amb The National, també?
A veure.
La Taylor Swift de l'alternatiu.
Ah.
La Phoebe Bridgers.
Bridgers sí que la conec, aquesta sí, fins i tot també l'he vist en directe. Una mica així de rebot, però sí.
I què tal?
Molt bé, sona molt bé, la veritat. Sí.
Quina enveja.
Ja veus que... Què en destaques, doncs, a veure?
Res, això, jo trobo que és molt original, fa una música bastant tristoia, sí. Molt delicada. Potser aquesta cançó és de les que té
més... De les més alegres, sí.
Sí, i ojo, de les més alegres, ja veus que es diu Motion Sickness.
Sí.
Però, no sé...
Però val la pena.
Val molt la pena. Crec fins i tot que la van nominar un Grammy, ha tret dos discos que són superguais, i res, us ho recomano, com tot, no? Ja veus que l'univers Taylor Swift...
Abarca moltíssim, sí.
És increïble. I la Taylor sí que és la capdavantera, no la més visible, però és només una engruna, vull dir que estem veient a moltíssima gent. Recordes els Big Red Machine, oi?
Sí, i tant.
Grup d'Aaron Dessner...
Bon Iver.
Fa uns anys van tocar el Primavera Sound.
Mm-hmm.
Jo vaig anar a aquest concert. Mira, t'he de dir que ells són uns musicassos increïbles, però no sé si per qüestió de so, d'ambient, em va costar connectar-hi. Tot i així, hi havia una col·laboradora especial, una noia baixeta amb una samarreta del Barça, que es diu Julian Baker. La Julian Baker té el seu disc en solitari, però també té un altre supergrup. Amb qui? Amb la Phoebe Bridgers i les Lucy Dacus. Es diu Boy Genius i sonen així.
Sona bé, també, sí, Déu-n'hi-do, m'agrada.
És bonic, eh? Sí. Bueno, ja veus que estem a Estats Units, no? Vull dir, és un cercle molt tancat d'amics que van fent entre ells música americana.
Aquí a Catalunya que hi ha supergrups, també, o costa més la cosa?
No, aquí n'hi ha, home, sí? Aquí també n'hi ha. I ja que estem amb aquest rotllo tan americà, anirem fins a Osona, sí, però parlarem de Riders of the Canyon. Riders of the Canyon és el supergrup que van formar la Joana Serrat, sí, conegudíssima. Sí. Joana Serrat, amb Víctor Partido, Roger Usart i Matthew McDade. Van treure un disc que es diu Riders of the Canyon. Ojo que està rebent reconeixement a mitjans internacionals i té col·laboradors també de tot el món que veies, jo no he explorat tant, però segur que algun té relació amb la Taylor Swift. Va, escoltem una cançó. Get me a dog. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love.
Aquesta no és Joana Serrat, eh? És Cream, que també ens en volies parlar, per què? A veure.
Ah, exacte, perquè Cream diuen que és el primer supergrup de la història. És un grup que estava format per, atenció, Ginger Baker, sí, que era un bateria que fusionava, diuen, jazz amb ritmes africans. També hi havia un baixista virtuosíssim que es deia Jack Bruce, i atenció, una figura que tots coneixereu, que es diu Eric Clapton, que diuen que d'aquí li ve l'estatus de superestrella. Aquesta és la cançó que sonava, sí, Sunshine for Your Love, The Cream,
i ara escoltem, sí, a Riders of Canyon, eh?
Exacte, Master of My Lonely Time es diu la cançó, i fa així. Aquesta cançó era de Bonnie Light Horseman, no passa res, ens hem liat. Ja l'escoltarem, perquè, de veritat, Riders of the Canyon val moltíssim.
Escoltem el proper dia.
Exacte.
Escolta, Fran, i a més, per acabar sempre aquí, tens una sorpresa, no?, també, de cara als oients. Sí. Has repassat cançons, però sí, ara faràs també una altra cosa.
Exacte, mira, ja saps que a mi, bueno, jo faig les meves cançons, no?, toco la guitarra, i quan hi ha una cançó que m'agrada molt, a la casa m'agrada agafar la guitarra, tocar-la i emocionar-me una miqueta. Mm. He pensat que seria una bona manera d'acabar, espero, fent una versió, i en faré una de la Taylor Swift, que es diu The Man, i...
Que hem sentit abans.
Exacte.
La primera que hem sentit, de fet.
Sí, senyor. Agafo la guitarra, la transformaré una mica, a veure què passa.
Doncs vinga,
sí?
Va.
Voy.
Som-hi. Bé, doncs això, eh? Recordeu que estem escoltant aquí a Via Lliure amb el Ferran Oriols, el cantant de Nyandú, que ha tret aquest disc plata, que està preparant aquí la guitarra, i farà aquesta versió de The Man, cançó molt coneguda de Taylor Swift, i que justament també parla de què passaria si fos un home, eh? Som-hi, Ferran!
Complex, I would be cool. They said I'd play the field before I found someone to commit to, and I would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes you, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be a man. I'd be a man, yeah. Do-do-do-do-do, I'll be the man. They said I hustle, put in the work. They wouldn't shake their heads and questions how much of this I deserve, what I was wearing, if I was rude. Could all be separating from my good ideas and power moves. And they would toast to me, oh, let the players play. I'll be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man, I'd be the man, yeah. Do-do-do-do-do, I'll be the man. And what it's like to brag about ranking in dollars and getting bitches and models. And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a baller. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, Cause if I was a man, then I'd be the man. And I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I get there quicker if I was a man. And I'm so sick of raining out that I can, cause if I'd be there, I'd be the man, I'll be the man. I'll be the man. I'll be the man. I'll be the man.
Escolta, molt bé, Ferran, molt bé, molt bé. Sonava molt bé això, aquest de men.
Gràcies, gràcies.
Ah, doncs moltíssimes gràcies per descobrir-nos tots aquests grups a partir de la Taylor Swift. Jo crec que hem fet un bon repàs musical. A mi m'ha agradat moltíssim, de veritat. Que espero que l'audiència també. Ah, i ja tens pensat la setmana que ve qui faràs o què?
Sí, sí, sí. No sé si vols que ho digui o m'ho guardo per mi.
No, guarda tu, que per cert, tindrem Altafulla.
Sí,
que
senyor.
Recordem que diumenge que ve ens anem cap a Altafulla, els del Via Lliure. Doncs la gent ja ho sap. Si voleu venir en directe a l'espai la Violeta, doncs podreu venir en directe i veureu on això, en Ferran també, recomanant aquestes cançons i fent aquesta actuació en directe. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
I tant, adéu.
I ara fem 2 minuts de publicitat i obrim el quadern d'estiu.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Has vist l'incendi descontrolat i tu llançant borilles per la finestra? Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre, a les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Vols estalviar a full? Fins al 9 d'agost a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es, segona unitat al 70% de descompte en més de 4.000 productes, com amb els gaspatxos i salmorejos al Valle Pack de 2 litres. En compres 2 i t'estalvies el 70% en la segona unitat. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana expliquem la història de tot un clàssic dels 80, Enola Gay, dels britànics OMD. Si la voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1. Cada dissabte i diumenge, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Jo me'n se'n anés de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un de
nou. Edu Pujol, molt bon dia.
Hola, què tal?
A veure, ja ho veiem abans, eh? Ara obrim la primera pàgina del quadern d'estiu amb l'Edu Pujol, que durant les properes setmanes ens proposarà un seguit d'experiències i activitats per gaudir-ne amb amics, família, parella o sols, que també a vegades, escolta, per què no? Un tas de diverses propostes d'oci i culturals que segurament no són del tot convencionals, no és allò d'anar al cinema, anar a la platja, coses així que ja tothom sap que existeixen, sinó que tenen alguna particularitat que les fa especialment cridaneres. A veure, Edu, per on comencem?
A veure, bueno, comencem per la primera pàgina.
Sí, del quadern.
S'acostumen a començar per la primera pàgina, doncs...
Secció típica estival, en aquest
Exacte,
cas, eh?
Primera pàgina d'aquest quadern d'estiu, que anirem omplint conjuntament, si voleu, cada diumenge, fins d'aquí unes quantes setmanes. A veure, no sé si durant la vostra infància havíeu fet quadern d'estiu. Jo amb els quaderns d'estiu hi trobo cert paral·lelisme amb el que passa una mica en aquesta emissora durant el mes d'agost, no? Que és...
Que agafen el primer que passa.
També. No, però s'ha d'anar...
una indirecta cap a dir.
No, però sí que és veritat que s'ha d'anar fent una mica de feina, no? Com es fa regularment durant el curs, però amb tots els respectes, Eudald, és una mica tot més de sucre, no?
Sí, no soc Xavi Bundó. No, ho podem dir clarament.
Ho fas molt bé, per cert. Però
gràcies, home.
És només per mantenir una mica el cervell actiu i bàsicament, escalfar una mica les cadires i que no ens agafi la temporada que ve a contrapeu i amb l'antena fora de servei. Per tant, jo trobo aquest paral·lelisme. De tota manera, per mi els quaderns d'estiu, jo com a mal estudiant i nen que m'aplicava la llei del mínim esforç, per mi els quaderns suposaven una dinàmica molt, molt traumàtica. No sé com ho portaves tu, això de fer quaderns d'estiu.
Sí, sabies que ho havies de fer, però feia mandra, clar, és que era allò típic de ara a la tarda, això, fes una estona als exercicis. Feia una mica de mandra.
A l'estiu, generalment a l'estiu no es treballa. A l'estiu es gaudeix, una mica de platgeta, la brisa, la cerveseta, el gaspatxet. Per tant, el que proposo és que canviem precisament aquests exercicis de càlcul, l'aparell digestiu, els rius de la península Ibèrica, per una cosa que sí que serveix d'alguna cosa a la vida.
Per exemple?
Com per exemple, pàgina 1, activitat 1 del quadern d'estiu. Benvinguts a la Samurai Experience. Bé, doncs, us proposem una experiència que ens permetrà viatjar fins a l'arxipèlag Nipó, a l'edat mitjana, moment on el so de les katanes era bastant habitual gràcies als nostres amics, els samurais, eh?
Molt amics.
Molt amics, com segurament sabreu, i si no ja us ho explico jo ara en un moment. Els samurais eren una casta d'homes i dones guerrers que van tenir bastant la paella pel mànec al Japó des del segle X fins que van deixar de fotre esgarrotades cap allà al 1800 i escaig, Per més informació, també podeu mirar aquella pel·lícula tan maca d'en Tom Cruise, L'Último Samurai, que us ho expliquen amb pèls i senyals, i amb música de Hans Zimmer, que sempre s'agraeix. En aquest cas, ni Tom Cruise ni Uma Thurman, L'Últim Samurai, Eudald, soc jo, i ho soc gràcies a aquesta proposta, la Samurai Experience, que podreu trobar al carrer Consell de Cent número 605 de Barcelona, en la qual podreu fer aquesta immersió en l'imaginari samurai i la cultura japonesa.
Ostres, desconeixia totalment que això es fes a Barcelona. I aquest local està regentat per japonesos autòctons o què?
Això és un petit negoci familiar, liderat per en Maurici Rodríguez, que és un dels socis propietaris d'aquest espai, i que ens ofereix diferents experiències i packs, des del tall amb katana, que vindria a ser la seva joia de la corona, fins a la degustació de sushi, passant pel camí del Bushido i activitats per infants i fins i tot per empreses.
Talla amb katana vol dir que has agafat una katana?
He agafat una katana, ara us
val,
explicaré,
val.
Ja hi entrarem. Jo no sé com t'ha de bufar l'aire, perquè la vida et porti a obrir un negoci com aquest, però suposo que, no sé, en el seu dia deus començar mirant el viatge de Chihiro, llavors...
No sé, o potser has anat a Japó, aquests dies molta gent a Japó, eh? Al meu Instagram molta
sí,
gent a Japó, molta.
Doncs tens gent amb un poder econòmic una mica, perquè jo he mirat algun vol i déu-n'hi-do.
Sí.
Bueno, suposo que això, no? Doncs vas entrant a la cultura fins que un dia perds l'oremus i acabes vestint-te de samurai i fent combats de katana enmig de l'Eixample de Barcelona, que és el que li ha passat a en Maurici. Amb la poca informació que jo tenia, haig de dir que m'esperava que m'obrís la porta una espècie de sicari de la Yakuza, però no.
No, anava vestit Maurici, normal i corrent, principi, normal i corrent entenent com vestim aquí ara
occidental,
mateix.
Diguéssim, en Maurici no ni forma part de la Yakuza ni està sonat, vaja.
Que hagis vist en les zones que has passat allà.
A primer cop d'ull no m'ho va semblar, eh? Esclar que en algun moment sí que feia algun comentari una mica desconcertant com aquest.
No sé si t'ha passat mai, vas amb l'espasa, intentes tallar una persona...
Bueno, tallar una persona.
No sé si tu t'ha passat en els darrers 15 dies voler tallar una persona.
En els darrers 15 dies no.
Que recordis no, eh?
No.
Us explicaré una mica d'on neix una mica aquest projecte. Bueno, no us ho explicaré jo, serà el propi Maurici. I per saber d'on surt aquest projecte ens hem de remuntar fins a l'any 2018 i anar fins a una casa d'un senyor de Kyoto.
La proposta ve d'un mal dia d'antiga feina i tornant cap a casa, mirant pàgines web de tendències, d'aquestes coses que mires de Japó per riure una estona i per dir que aquesta gent estan com un llum, vam trobar un senyor, un bon senyor, que a Kyoto et deixava entrar a casa seva, al seu pati havia posat res, quatre katanes, per dir que era una casa d'un samurai, et deixava fer un parell de talls amb l'espasa i en un quart d'hora et deia que moltes gràcies per venir i et convidava a marxar. 100 euros. Clar, jo vaig pensar, ostres, Maurici, t'has equivocat de feina. T'has equivocat de feina, clarament, a més a més. I li vaig enviar un e-mail a mon germà i li vaig dir, escolta, mira, mira què fa aquest senyor. Qui es va quedar? I al cap d'uns mesos jo estava buscant un canvi de futur laboral i mon germà em va dir, escolta, mi, aquella bogeria que em vas enviar, per què no ho explorem, això? I, bueno, doncs pues aquí estem. Aquí estem.
Vale, per tant, et vas haver de vestir també de samurai.
Em vaig haver de vestir de samurai. A veure, us comento, el tema vestir-se de samurai.
Sí.
Jo he fet partides de Twister menys enrevessades que això, eh? Reconec que només de començar ja vaig tenir algun problema, però...
És com posar el nòrdic.
És que és pitjor, és bastant pitjor que posar el nòrdic, perquè és tot un ritual, és tot una litúrgia. En Maurici ens tenia preparat un parell de vestits, i vam anar amb la meva parella, i aquí podeu sentir-lo guiant-nos a través d'un mar de cintes, vetes, vagues i cinturons.
Si anar ben recte, vosaltres creieu tot la llei d'això de respirar, i ara venim per aquí darrere i creuem, només creuem... I apretem. Apretem sense compassió. Ara, vindrem davant per sota del manic i tornarem a apretar. S'ha de mantenir tot molt apretat. La mà dreta baixa cap a baix i puja per dintre de les dues voltes del cinturó. I ara, mà esquerra a sota. Ara, aixequem aquesta part dura. La cinta dreta la farem passar per dins del cinturó, de dalt cap a baix. I ara què farem? Amb les cintes aquí, passem les mans per sota de les cintes del cinturó. Un nus ben apretat que queda sota. Això puja per aquí i baixa aquí dins, per darrere de la seva pròpia cinta. Ara pujarem per aquí davant dels plecs i baixa per darrere del seu propi nus. Bé, alguna pregunta?
Moltes preguntes.
Òbviament sí. Hi van haver preguntes, com per exemple, els pantalons hi han d'anar aquí a l'alçada dels turmells, o és normal tenir una cinta que m'estigui estrangulant el coll? És complicat.
Val, i per tant ho vés fent malament.
Ho havia fet fatal, però per sort ja em va assistir una mica el propi Maurici, vam acabar, i un cop vestits, i abans d'anar a les armes, el sensei, perquè n'hi diuen sensei, de la gent dels instructors, ens va convidar a meditar.
Vas meditar, també.
Vaig meditar. Ens expliquen que els samurais meditaven perquè, bàsicament perquè es podien morir en qualsevol moment, i sempre està bé estar de bones amb tu mateix i amb l'entorn. Per tant, aquí ens va fer seure amb els ulls tancats, les mans sobre la falda, i va treure una espècie de morter de fer l'allioli, però de metall, i en versió oriental, ens va fer tancar els ulls i va fer-lo sonar així. Que ningú mengi el raïm, que primer seran els quarts. Ara un de segon una mica
més... L'hem de deixar més tota l'estona? O...
Us convido a...
Déu-n'hi-do.
Un de més petitet... Bueno. Fent.
Val, i això és quan medites, eh?
Això és quan medites. Això recordem-ho asseguts en un tatami amb les parets de fusta i tots vestits com un samurai, per tant, el nivell de mimetisme ja comença a ser interessant.
De moment trobo que la Samurai Experience és gairebé com anar a fer ioga, no? Molt tranquil, molt...
Pràcticament, de moment et preparen, també et fa una mica de context històric dels samurais, bla, bla, bla. Bueno, tenim clara la història, per tant, anem vestits, hem netejat la ment, anem a lo que ens interessa. El tall amb l'espai samurai.
Ara, això m'ha interessat, la veritat.
La katana. La katana, que en català sabeu que es coneix com la faca guapa.
Sí.
Ja us avanço que no és precisament un ganivet per tallar la fruita, eh?
No.
No. Ens entrenen una mica abans d'agafar l'arma pròpiament dita. Cal una mica d'entrenament i el sensei ens convida a practicar amb el boken.
Què és el boken?
El boken, per tots aquells que no estigueu familiaritzats amb les arts marcials, que em suposo que sereu la...
No, jo la veritat és que no vaig,
sereu
això.
Uns quants, ve a ser una espasa for dummies feta de fusta per poder entrenar sense perdre cap extremitat pel camí, que també sempre s'agraeix.
Val, i com has de fer això?
A banda de saber com s'ha d'agafar l'arma, col·locar bé el cos, aprendre bé la tècnica, el sensei ens convida a acompanyar el tall amb un crit, el típic crit de samurai o de ninja que tant hem vist a les pel·lícules, i es veu que quan hi va gent allà crida de tot, des del nom de sa mare, cago en Satanàs, visca Catalunya, viva la legión, el que sigui. Nosaltres vam optar pel clàssic
ja,
no? que jo també em vaig venir una mica, i vaig cridar.
Vas posar en el paper.
Vaig posar un Barça.
Vale. A veure. Molt bé, escolta, cadascú crida el que vol.
Sempre està bé.
I el sensei, per cert, ens està escrivint un oient aquí al Twitter, RCB5235953, nom real, suposo.
Sí, sí.
Que just fa 15 dies que hi va ser i que vam poder gaudir d'una experiència samurai acabant amb un sopar de sushi, com comentaves, boníssim. Per tant, que no ets l'únic que ha anat a fer l'experiència samurai. Vull dir que...
No, no, de fet, van tenir gent, bueno, podeu entrar a la seva web i reservar espai, perquè sí que realment hi ha bastanta gent que hi és, entre setmana potser no tant, caps de setmana reserveu.
I després de la pràctica, doncs va, vas tallar de veritat, espero.
Efectivament, un cop familiaritzat amb l'arma, al fons de la sala hi ha una espècie de suport en el qual hi posen un xurro d'aquests de piscina.
Ah, val, no, sí, de menjar.
No, de piscina, d'acord, de piscina, per practicar el tall. I haig de dir, Eudald, que sóc un pèssim samurai, sí, i no li vaig fer ni pessigolles, ni pessigolles.
Bé, escolta, tens altres punts bons, espero.
Sí, sí, m'agrada pensar que sí. T'ofereixen dos tipus de tall, primer amb el xurro, i llavors ja hi ha un segon nivell que es fa amb una espècie de caneló de bambú, perquè, segons ens va explicar, és el més semblant a tallar un braç humà.
Mm?
Un braç humà.
Per si t'interessa, no?
Per si t'interessa saber la consistència que té un braç humà, doncs mira, això sí sembla. Insisteixo que no és tan fàcil com sembla tallar amb una katana, perquè veus que allà està molt esmolat, però la tècnica és important i cal una katana bona. Tu saps identificar una katana bona, Eudald?
No, així, a primera vista, no.
Antigament es feia allò de per saber si una moneda era bona, es feia allò de mossegar-la.
Sí.
Però amb una katana...
És perillós.
Potser no acaba de ser la millor idea del món, perquè et despistes un moment, pam! Boca de joker en un moment. Per saber si una katana és de Chichinabo o és de veritat, es fa així.
Si una katana està feta, com a mínim, d'una manera ben feta, o és una d'aquestes rèpliques per turistes que no valen massa res. Si jo us una espasa per aquí baix, per la part de baix de l'empunyadura, jo no un cop sé que la part de dalt... Si fixeu, la fulla no tremola. Les katanes cutres, aquestes de decoració, a la part 30 euros de qualsevol botiga de souvenirs, la fulla està pinçada només, agafada només per aquesta pinça metàl·lica. Llavors, clar, una fulla tan llarga, agafar-la només per aquí, això tremola, cosa similar.
La katana bona...
No tremola.
Aquest seria l'indicador, un indicador que es pot aplicar bastant a tot plegat. Si tu, si compres una cosa i veus que alguna cosa belluga per dins, ja l'hem pret el pal. Parlant de pals, encarem ara la darrera fase de l'experiència, que va amb uns pals, precisament, unes espases d'espuma, uns pals d'espuma, i aquí ens conviden a fer petits combats entre els participants, de manera que poses en pràctica tot el que has anat aprenent al llarg de la jornada.
Tu què vas aprendre, per exemple, a veure...
Endur-me un bato d'hòsties impressionant, sí, perquè aquell dia, no sé, la meva psicomotricitat no acabava d'estar del tot fina.
Però tu vas tallar algun company o com va anar això?
No tant. El tall amb katana, òbviament, tu fas amb unes proteccions al cap i a les extremitats, i en principi no hauria de ser perillós. Per tant, és més aviat un joc, tot i que ens ha explicat que s'ha trobat de tot allà. Aquí també és on entra el team building. El team building, no sé si sabeu que és un terme en anglès que refereix a aquesta pràctica de selecció i motivació d'equips, en la qual els treballadors d'una empresa s'ajunten per fer una activitat i cohesionar l'equip. O el que és el mateix, fer coses estranyes i poc convencionals amb els de la feina i passar una vergonya aliena terriblíssima, per exemple, veient a la Mari Carme de comptabilitat fent la croqueta amb un descampat perquè el monitor li ha dit que connecti amb el nen que porta dins i que es deixi portar per l'entorn i tal i qual. Això és el team building, dinàmica que també porten a terme a Samurai Experience.
Moltes vegades la gent ve en els team buildings d'empresa i ve amb aquella actitud de, mare meva, hem tingut grups de fins a 40 persones a la sala gran pagant-se, i a més la gent surt, sempre surt amb un somriure, i en alguns casos notaves que hi havia tensió en alguna de les coses, penses que dius, ui, aquí, si en lloc de ser espases de goma espuma d'aquestes que no fan mal, li dones una de veritat, ja podem córrer. Quan els hi dius, vinga, va, i ara, abans d'atacar-vos, us heu de cridar. Crideu-vos fort i després ja us pagareu, però primer crideu-vos fort. I a la gent li encanta cridar-se. És com els nens petits que els hi dius, a veure, nens, voleu deixar de cridar i començar a parlar? No, la gent gran també ho fem.
Per tant, quina és la conclusió que tu treus de tot plegat?
A veure, conclusió, la meva recomanació és que hi aneu sense prejudicis, perquè, no, bueno, aquesta colla d'otakus menja ganchitos, aquesta gent se li va l'olla. No. És a dir, sí, una mica.
Té un punt de friki.
Demana'm si és una experiència.
Sí, és una experiència friki o no?
Més aviat sí.
Sí.
Demana'm
però
si
val la pena?
Val la pena, oi tant. Jo us diria que us deixeu emportar precisament per la fricada i que traieu el freno de mà i deixeu fluir, que si entreu de manera receptiva la immersió realment és molt, molt interessant i divertida.
Doncs escolta, gràcies, qui vulgui ja ho sap, Samurai Experience aquí a Barcelona.
Consell de 105.
I moltes gràcies, i ja estic intrigat per veure quina serà l'experiència de la setmana que ve. Gràcies, i anem un moment a publicitat i de seguida ens actualitzem.
Adéu-siau.
RAC 1.
El seu entorn únic, l'ambient dels carrers, l'energia relaxant de les platges, l'autèntica gastronomia, la pura essència del territori, la tradició i la seva biodiversitat. L'Escala és vida. I si és vida, l'hem de cuidar.
Més informació a visitlescala.com.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Estigueu sempre juntes, no us separeu. Refreneu els vostres impulsos. Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La tendresa, a partir del 29 de juny, al Teatre Poliorama.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vine avui a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine avui a Servei Estació, la botiga de les solucions.
RAC, RAC, U.
Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent, nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge B, amb Esther Muñoz a...